Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí comencem les converses gironines. Us parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat en la que entrevistem a personalitats rellevants de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. I sempre al costat d'en Josep Víctor Gay. Aquí saludo, Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats avui. Com procurem que sigui cada programa, doncs tenir una convidada, en aquest cas ja ho diem en femení, perquè pertany a un dels sectors turístics més dinàmics de les nostres comarques.
Doncs així és, i sense més preàmbuls, anem a saludar Tere Vilà, gerent de l'Associació de Cases de Turisme Rural de Girona. Tere, com estàs? Bon dia, gràcies.
Hola,
per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies. Bon dia a tots.
Molt bé, doncs, Víctor, si et sembla, anem a començar i deixem els honors de fer la primera pregunta.
Molt bé. A veure, la seva associació ha celebrat 30 anys. Això ja és prou important. Amb què ha canviat el turisme rural de fa 30 anys, de 1992, a l'actual?
Senyor Gay, hola Víctor. Doncs,
hola.
Gràcies per convidar-nos. I sí, és cert que l'associació ha complert 30 anys. Bueno, de fet, 32, el que és que l'aniversari ens va enganxar amb la Covid i no vam poder-ho celebrar. Però
vam haver de deixar de celebrar moltes coses.
Sí. La qüestió és, sobretot, celebrar, no?, tota aquesta trajectòria associativa que ha estat possible, doncs, gràcies al sector de cases rurals gironí, que ha cregut, doncs, en una entitat professionalitzada i capdavantera, podríem dir, a Espanya, per tal de poder defensar, doncs, els interessos d'aquests establiments turístics. Em preguntava a veure com ha canviat, no? Home, ha canviat una mica el sector, perquè les cases rurals, diguéssim, van néixer més o menys als anys 90 com a complement de les rendes agràries de les cases de pagès. Llavors aquí es va veure, doncs, una oportunitat per poder complementar, no?, a pagès i començar a rebre gent. El sector s'ha professionalitzat al llarg de tot aquest temps perquè, doncs, els establiments dels anys 90, doncs, eren més senzillets, no? I ara, doncs, ja és una oferta turística molt professionalitzada que ofereix molt confort i molta qualitat en els hostes, eh? És una oferta molt diferenciadora.
Tere, la vostra associació aplega tots els que són o els que són no se sap ben bé quan són i cal que vinguin més?
Tots els que són no, eh? Encara, malauradament, encara hi ha establiments que aposten pel seu individualisme i que no fan força, no? I no sumen. Nosaltres ara mateix tenim uns 140 establiments adherits, amb una oferta a totes les comarques gironines d'uns 250 allotjaments, i n'hi ha molts més, és a dir, de llicències n'hi ha moltes més, però és el que dic, malauradament encara hi ha gent que no confia en els seus gremis o que no veu la importància, no?, d'estar agremiat o estar associat i estar en el sector que realment et pertany.
Bé, quan preparàvem amb en Lluís aquest programa, jo he de reconèixer, doncs, que vaig quedar una mica bocabadat al veure les xifres de pernoctacions de l'any passat. 400.000 pernoctacions. Són moltes pernoctacions i deu ser molta gent. Vull dir, a què es deu aquest èxit evident de les cases del turisme rural, de les cases de turisme rural? A veure, 400.000 pernoctacions són moltes pernoctacions.
Sí, la veritat és que sí, que són moltes, i sobretot considerant que nosaltres som establiments petits, és a dir, les cases rurals a Catalunya tenen una capacitat a partir de 2 persones i fins a 20 persones, i sí que és cert que el nombre de pernoctacions a nosaltres també ens ha sorprès, perquè són moltíssimes. Però segurament és degut a que el turisme rural ara ja es practica tot l'any. És a dir, Temps enrere només es practicava, doncs, o els usuaris l'utilitzaven o el reservaven més en temporada de vacances o alta, però ara doncs, aquestes possibilitats es van allargant, no? I la veritat és que, per exemple, tenim moltes cases de lloguer per habitacions que, per exemple, doncs, tenen gent entre setmana, no? El públic, per exemple, el sènior o el públic que ve a comarques gironines a fer doncs, ciclisme o fer activitats de turisme actiu, que vull dir que de mica en mica doncs, va emplenant i va fent possible aquest nombre, diguéssim, de pernoctacions. Ara bé, el turisme rural, la casa que és més estrella és el lloguer complet, el lloguer d'una casa, diguéssim, completa, que va destinat més al públic familiar, i està clar doncs, que aquest públic és a més de cap de setmana i de vacances. Però tot i així, segurament l'augment aquest de pernoctacions o aquest considerable nombre de pernoctacions es deu sobretot a les cases que lloguen habitacions, no?, que ofereixen esmorzar, i que dediquen doncs, la seva activitat doncs, a turoperadors o gent que ve entre setmana i que es pot donar el plaer d'estar allotjat en època que no sigui alta.
Com deia en Víctor, mentre preparàvem el programa i analitzant les dades, hem observat que del turisme rural que ve o que es produeix a Catalunya hi ha una part de turisme interior que és prou important, i alhora també hem observat que, segons les xifres que contemplem, la província de Girona és la que de forma majoritària doncs, conté una quantitat més important de turistes rurals. A què és degut això i quines són les expectatives?
Sí, a veure, el que és les comarques gironines, de fet, són les comarques pioneres en turisme rural, és on s'inicia aquesta activitat, i han servit, no?, com una mica com de prescriptors al llarg del temps, no?, els allotjaments, per donar exemple a tota aquella altra oferta que ha anat sortint a Catalunya i a la resta d'Espanya. No? El País Basc també és una zona molt, molt líder i també molt pionera, però parlant de les comarques gironines, Girona és la zona pionera. I està clar que és bueno, em sembla que estàvem en segona posició, no?, la província més escollida, no?, a Espanya en turisme rural. I jo crec personalment que és pel territori, no? És a dir, les comarques gironines són fantàstiques, tenim moltes opcions, uns recursos naturals molt diversos i molt, molt potents, no? Una marca molt consolidada, és a dir, s'ha fet molt bona feina amb la marca Girona Costa Brava Pirineu, i doncs entre tots hem fet que aquesta destinació no només sigui pionera en turisme rural, sinó en altres sectors. Però en definitiva jo penso que és sobretot el territori, a les possibilitats que oferim en els nostres hostes i, sens dubte, també en els establiments que oferim, que són doncs, molt confortables, pioners. Són propietaris que s'han professionalitzat, no?, i que han rebut doncs, també molta formació i molt acompanyament per oferir als seus hostes doncs, establiments turístics de qualitat.
Bé, hem parlat precisament de la seva entitat i que doncs, es van haver de retardar les celebracions del 30è aniversari pel Covid. Sí. Però si hi ha un sector que ens sembla, vist des de fora, que s'ha, gosem dir, beneficiat doncs, de les vivències i dels patiments del Covid, és el turisme rural, les cases de turisme rural. O sigui, és per part de moltes famílies, i parlo així, turisme rural familiar, es van decidir, a mesura que es normalitzava doncs, la situació, dir, si anem de vacances, anem a un turisme rural. Una casa de turisme rural. Suposo que l'associació ho ha detectat, això, aquest fenomen.
I tant. Va ser un fenomen, podríem dir, gratuït, no?, pel nostre sector, és a dir, va ser una promoció, va generar, el fenomen va generar una promoció al sector Molt, molt, molt bona, molt bona, perquè en el moment doncs, de que es donava possibilitats de sortir, l'opció primera era doncs, poder llogar establiments que tinguessin privacitat, que estiguessin en contacte amb la natura, perquè aleshores doncs, la gent tenia molta necessitat de veure verd i estar a contacte i estar en contacte amb l'entorn natural, i sens dubte doncs, van viure una promoció i uns resultats molt bons per part de gent que es va volcar a sol·licitar reserves de cases de turisme rural. De fet, no es va poder allotjar tothom, perquè va haver-hi tanta gent que demanava aquest tipus d'establiment i, bueno, en definitiva, tot i el mal tràngol que vam passar tots, i no només nosaltres, tots els sectors, en el sector de turisme rural doncs, vam tenir aquesta sort de poder ser una via de sortida o una possibilitat per la ciutadania.
Ara tenim un altre problema, que és el... Bé, el tenim aquí ja, un altre problema molt important, que és el problema de la sequera. Com ho enfoqueu i quina previsió teniu sobre si hi haurà o no afectacions respecte de les cases de turisme rural?
Clar, hem de veure, estem a l'espera. Sí que és cert que ara tenim la sort de que la Generalitat traurà uns ajuts per tot el que és el tema d'estalvi hídric, en la que són unes línies que nosaltres potenciarem moltíssim des de la nostra entitat, per tal de que tots els allotjaments que puguin doncs, facin les adaptacions oportunes per portar i conduir els establiments a l'estalvi. Però sí que és cert que, a veure, és un problema que ens preocupa, no? Que ens preocupa perquè, a veure, els nostres establiments són verds, no? Estan rodejats, diguéssim, de natura, i hem de veure doncs, com afectarà tot el tema aquest que tenim a sobre la taula i que ens afecta a tots tant, no? Vull dir que estem una mica a l'espera de les indicacions a seguir.
Bé, quan ens explicava doncs, l'evolució del sector, tots els que ja tenim unes, si més no, podem fer memòria de 30 anys enrere, que certament una casa de turisme rural que oferien allotjament d'aquest àmbit, continuaven fent o mantinguent les seves activitats agropecuàries normals, o tenien un ramat, o tenien un ramat i conreuaven doncs, la finca, i a més oferien aquestes d'allò. Això es manté amb la majoria dels establiments o s'han decantat precisament més pel sector turístic, el sector de turisme rural, i han anat deixant una mica de banda doncs, les activitats tradicionals, o es manté? És a dir, la majoria
no,
fan els dos àmbits.
És a dir, el propietari de turisme rural normalment té una activitat en paral·lel, no? Pot tenir, doncs, no sé, una granja de conills o una granja de pollastres, o altres activitats, no? Es manté. Sí que hi ha un tant per cent que només viuen del turisme rural, eh? És a dir, que estan dedicats 100% a l'activitat, diguéssim, de la casa, però sobretot els que tenen cases rurals de lloguer complet o íntegre o el que són més les masoveries o les cases de poble independents, aquests tenen altres activitats i les activitats estan vinculades en el sector agrari o ramader.
Hem vist també que la mitjana de despesa de les persones que venen a Girona a fer turisme rural està situada, almenys en l'any 2023, amb una xifra de 85 euros per dia i persona. Com valoren aquesta xifra i creuen que això demostra que és un nivell mitjà el que visita Girona fent turisme rural?
Sí. És un públic que té doncs, una economia mitjana alta. És un tipus de públic que, a veure, que es queda molt a la casa, però també va al restaurant, no?, dels pobles d'interior. Es cullen fer activitats també molt relacionades doncs, amb l'entorn rural i també amb la sostenibilitat. I sí, la despesa pot ser aquesta, eh? Perquè és una despesa que entenc que no només calcula el que és el lloguer, sinó també la despesa que fa l'hoste en l'economia, diguéssim, de l'entorn de la casa, eh? Vull dir que sí, pot ser perfectament.
Quan entrevistem a persones que representen, doncs, sectors econòmics de la importància que, del seu, per exemple, doncs sempre els hi preguntem de les seves relacions amb les diferents administracions, des de la més purament local a la comarcal, o sigui, consells comarcals, diputació, en conjunt, i concretant-nos a les comarques de Girona, se senten, diríem, senten el suport de les institucions, o sempre se'ls hi pot i poder se'ls hi ha de demanar un xic més de suport?
Nosaltres, des de sempre, hem tingut molt bon reconeixement. No vol dir suport econòmic, eh? Però sí que ens hem portat sempre molt bé amb les entitats, molt, perquè és una de dels objectius que té sempre la Junta Directiva, no? De fer extensiva la nostra oferta i la nostra manera de fer associativa a totes les entitats per poder sumar tots conjuntament. Faltaria més suport? Sí, sens dubte. Nosaltres ara, per exemple, un dels temes que creiem és que el govern hauria de donar sobretot més suport a les estructures associatives. Més que tot perquè el teixit associatiu va creixent, no? És a dir, si tu vols ser professional, necessites generar, no?, ingressos per poder invertir en les teves accions. I el món associatiu està ara, té diguéssim una quantitat d'associats no tan joves com fa uns anys anteriors, i s'ha de cuidar perquè les associacions són molt importants, són la veu del sector i són els que representen, no?, els interessos i sol·liciten o posen sobre la taula les necessitats de tot aquests establiments de turisme rural, no? Llavors, en definitiva, doncs sí, nosaltres ens portem bé amb totes les administracions locals i supralocals, i sí, sempre hi ha més necessitats, no? Sempre podríem demanar més, però en definitiva estem contents. Sobretot els nostres socis, que han fet un esforç molt gran en tots aquests 30 anys, no?, en pagar les quotes, que diem que, gràcies a ells, doncs, aquesta associació ha remat, i gràcies també, doncs, al voluntariat d'aquestes juntes directives que tenim tan trempades i tan eficients, no?, que són els que mouen associacions com la nostra.
L'associació pot portar a terme també la comercialització de les cases rurals? Disposen d'un portal propi o depenen d'altres aplicacions de tercers o de pàgines web de tercers, o que cada un pugui buscar la seva millor via de poder comercialitzar les seves estades?
Sí, és a dir, l'associació sempre s'ha dedicat a promoure el que és els establiments adherits, però clar, les necessitats al llarg del temps han canviat, no? Perquè ara també existeixen plataformes de reserva molt i molt potents amb els que no podem, diguéssim, competir. En definitiva, el que és la comercialització sí que és un punt del nostre pla d'actuacions, però no és el principal, no? El principal és sobretot defensar els interessos, fer lobby, oferir qualitat i sobretot posar en comú els interessos, diguéssim, del sector. Nosaltres tenim la pàgina de promoció que és el GironaCasesRurals.com, en el que ens dediquem a promocionar el turisme rural gironí com a proposta de vacances o proposta d'escapades, i en la que incentivem, doncs, tot el turisme d'interior d'aquestes comarques tan fantàstiques que tenim a Girona, i com a valor principal i valor afegit, doncs aquestes cases rurals que tenim associades. Per tant, actualment ens dediquem a la promoció del territori, no descartem comercialitzar la venda i la reserva d'aquestes cases, és un projecte en el que hi estem treballant fa temps, però no és la prioritat principal de l'associació.
Tere Vilà, gerent de l'Associació de Cases de Turisme Rural de Girona, no tenim temps per més, únicament per donar les gràcies, per donar-te les gràcies, agrair la teva presència, la teva assistència en el programa. De veritat que enhorabona per la tasca que esteu fent, molta sort, molta salut, que ens plogui, ja posats a demanar-ho. I que,
sí, home, i tant, i que... ara mateix és molt important.
Clar que sí. Doncs gràcies, salut i fins aviat.
Moltes gràcies per donar-nos veu, per donar-nos aquesta oportunitat, i animar a tots els establiments que encara no estan adherits que s'adhereixin, i a tots els oients a fer turisme rural, que és molt, molt saludable. El contacte amb la natura i les masies i les cases de poble que oferim és una oportunitat única. Gràcies.
Salut, fins aviat.
Gràcies a vosaltres per la feina que feu.
Adéu-siau, adéu.
Molt bé, nosaltres fem una pausa i seguim amb el programa.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs sí, despleguem la catifa vermella perquè entri com cal en Paco Basso.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
En Víctor està al peu del canó esperant en Paco, no, Víctor? El tens per aquí, ja?
Sí, sí, sí.
Doncs vinga,
bon
va,
dia,
Paco,
bon dia, Víctor.
Endavant, passi, passi.
Bon dia, Lluís.
Què tal? Què ens expliques?
Ja, bé, doncs, avui parlarem de gastronomia. A mi, de totes les escoles, sabeu que n'hem anat parlant al llarg d'algun programa, escoles d'hostaleria. M'agrada, primera, perquè ajudem la capacitat de que els restaurants, hotels, tinguin personal qualificat. Jo sempre he dit que per ser metge has de treure un títol, per ser advocat també, per ser infermera també. I en canvi, per ser cambrer o cuiner, no et demanen res. I això no anem bé. Per tant, apoyem des d'aquí totes les escoles d'hostaleria i que pràcticament totes fan menús degustació perquè puguem animar aquests nanos i aquests nois o noies poden disfrutar de lo que és el directe amb el professor allà. Fa poquet, avui ens anirem a l'escola d'hostaleria Ramon Coll de Lloret de Mar. Fa pocs dies, com dic, que es van... pocs dies, no, fa uns 10 mesos, que es va inaugurar la nova escola d'hostaleria. Estava en un lloc i ara està en l'establiment hoteler BPM de Lloret. Us diré que després del casino de Lloret, pràcticament a l'esquerra, allà està. Es fan cicles formatius en grau superior de gestió d'allotjaments turístics, cicles formatius de grau mitjà de cuina, gastronomia i servei de restauració, i el que anem nosaltres. Durant el febrer passat i tot aquest març es fa un menú degustatiu, com sempre, cal trucar abans, és per mi, després del de Girona, o junt amb el de Girona, són els dos que m'agraden més. Aquesta va la meva opinió. Podem dir que, per exemple, ara, si inicio ara, aquesta setmana, tenim un aperitiu de goiza de porc amb salsa ponzu, una salsa àcida i cítrica d'origen nipó, que combina la salsa de soja amb la mostassa, vinagre d'arròs i oli de sèsam. La cocció amb vapor. És una emulsió perfecte. A més, tenim també un tartar de salmó, que en aquest cas és salmó natural i que és de molta gran qualitat. Tenim també carxofes amb pernil. És temps de carxofes. La carxofa l'elaboren en format de crema. Li donen aquest contrast de carxofa confitada i xip de carxofa fregida. Tenim arròs, un arròs melós amb bolets en reducció de Pedro Ximénez. Què us sembla? Podria seguir, eh? És un menú degustació. Podeu entrar a la pàgina web hostaleria@insramoncoll.cat o el telèfon 674-07-5140. A Lloret de Mar, i de pas veiem les botigues i ens passegem per vora el mar. Què us ha semblat aquesta setmana?
Ostres, ens ha semblat que ens deixes ja fantàstics.
Explicats aquestes hores de dinar.
Molt bé, doncs marxem amb les presses, que anem a dinar. Paco, moltes gràcies. Víctor, fins aquí 7 dies. Molt bé, un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter, fins la propera setmana, adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.